A la Salut, l'espai mensual de Radio Ciutat de Valls en col·laboració amb el grup de bioètica i salut comunitària del CAP Ignasi Sarró.
Benvinguts i benvingudes a la Salut, l'espai mensual de Radio Ciutat de Valls que fem en col·laboració del grup de salut comunitària. Comencem aquest 2024, estem al mes de gener, finals del mes de gener, i volem tractar avui el tema dels refredats comuns i el correcte ús d'urgència, sobretot des de la vessant dels nens i nenes, dels infants. Per això som aquí a les instal·lacions del CAP Ignasi Sarró amb l'Esmeralda Requesens, que és pediatra, i la Sandra Monago, que és infermera i també referent d'urgències. Benvingudes i gràcies per rebre'ns.
Hola, bona tarda.
Hola, bon dia.
Bé, en primer lloc, la pregunta, què és un refredat?
Bé, el refredat és una malaltia lleu. La causa més freqüent dels refredats és un virus, per tant no és una bactèria. El que cursa el refredat normalment és amb un quadre de tos, congestió nasal, llagrimeig ocular, pot fer mal la gola, i en nens no és estrany que també pugui cursar amb febre. Són febres que normalment són febrícules, que duren 2-3 dies. El que ens diferenciarà de la grip, que segueix sent també un virus, per tant tampoc no cal tractar amb antibiòtic, és que la grip donarà febres més altes, de 39, 40, que pot arribar fins a 5 dies, i que també cursa amb més tos i molt més malestar amb miàlgies. Cap d'aquestes dues, igualment que el Covid, que també té una clínica similar en tots, que és una barreja, tampoc no cal donar tractament amb antibiòtic, i això sí que volem emmarcar molt. Els virus es tracten amb antitèrmics, paracetamol, ibuprofeno, amb hidratació abundant, i evitar el fumar, neteja freqüent dels ambients, neteges de nas, sobretot amb els nens petits, és molt important fer les neteges nasals. Els antibiòtics els reservarem sols en els casos de que després d'una visita mèdica vegem que les febres no milloren, s'acompanya de ja una expectoració més purulenta o mals d'orella, sobretot en infants, on la gent més gran hi ha factors de risc, però sempre després d'una valoració mèdica. Per tant, a la visita d'un refredat podem esperar a casa tranquil·lament, no és una urgència, no és un motiu de ser visitat urgentment. La grip també podem esperar fins a 2-3 dies, i si amb això no millora és quan hem de consultar els serveis de primera, si podem, el nostre metge o infermera, i si ja tinguéssim dificultat respiratòria, que ara tot això us explicarà també la Sandra, és quan ja hauríem de valorar anar a un servei d'urgències.
Parlem de refredat, parlem de grip. Fa 3 anys que ha aparegut el Covid-19. També fins i tot al·lèrgies que també provoquen refredat. No, és una, no són una sèrie de patologies, no?, que les han de conèixer bé, no?, les que pateixen, i per això doncs d'alguna manera des de Ràdio Ciutat de Valls en donem coneixement. Hi ha diferències amb aquestes 3-4 patologies, no?, que estan molt relacionades amb el refredat.
A veure, l'al·lèrgia ens diferenciarà una mica. Normalment la persona que és al·lèrgica ja ho sap de base i es condiciona més amb picor de nas, que és el que diem com les rinitis, els conjuntivitis també picor d'ulls, i són estornuts, que venen com amb salves. En canvi, el refredat és la congestió i aquest quadre més de que pot haver-hi la febrícula i el moc verd. En canvi, amb les al·lèrgies, normalment és aigüeta el que anem traient, i aquí sí que hi ha el tractament, seria els antihistamínics o els corticoides nasals. La diferència seria entre aquesta. Tal com he dit abans, tant el que seria el Covid com la grip i el refredat, la diferència és els dies de durada. I el Covid es pot presentar de moltes formes diferents, des de persones que li pot donar un quadre pràcticament de mal de gola i una mica de febre a una febre més alta. Actualment ja no realitzem proves a no ser que siguin persones amb factors de risc, amb immunodeprimits, amb persones grans, amb patologia respiratòria, però si no, el tractament és exactament igual.
A partir d'aquí, la incidència actual, de fet, avui enregistrem aquest programa, que és el primer dia que els centres sanitaris i sociosanitaris ja no és obligatòria l'ús de la mascareta. Recordem, des de Salut es va dir que s'havia de tornar a portar la mascareta davant l'augment de virus respiratoris. Aquesta norma ha quedat ja abolida, tot i que es recomana.
Sí, exacte.
Tal bé com tu dius, doncs sí, es va tornar a instaurar fa, crec, 3 setmanes, sí. Que va ser quan vam començar amb el pic més alt d'incidència, tant de grip, Covid, i també d'ORS, que és el virus respiratori sincitial que causa les bronquiolitis en nadons. Hem estat en fase de pic i actualment ja hem superat el pic de la grip. Ara tenim una incidència de 206 casos cada 100.000 habitants, també en adults i en pediatria. De Covid també han baixat a 35 casos cada 100.000 habitants. I la bona notícia també pediatria és que el virus respiratori sincitial, que enguany ha funcionat molt bé la vacunació que s'ha fet en els nadons, no hem tingut pràcticament ingressos a UCI, han baixat molt comparat amb l'any passat i tenim ja una tendència a la finalització de l'onada epidèmica. Es recomana sempre que estiguem en un quadre nosaltres de refredat, de tos, de grip, que portem la mascareta, sobretot si anem a un centre on hi ha altres persones, si anem a residències, que hi ha zones amb patologia crònica, si anem a visitar nadons, o sigui, si anem a l'hospital, la mascareta, i més si estem refredats o tenim grip o qualsevol altra patologia, doncs és altament recomanable.
A partir d'aquí, recomanacions en cas de refredat que s'han de seguir. Després hi entrarem, quan s'ha d'anar al CAP, quan s'ha d'anar a urgències, però primer recomanacions des de la dieta, des de líquids, des de potser no fer esport, no fumar, ja ho heu dit una mica, però són aquestes les recomanacions que ha de seguir una persona que pateixi en primer lloc un refredat, després ja és la grip, Covid...
Sí, o sigui, principalment, tal com ha comentat l'Esmeralda, és el que dèiem, no? El principalment és un augment de la ingesta hídrica, aigua, caldo, sucs, qualsevol d'aquests està bé. Després, en el cas de que es tingui febre, mal de cos, que serien miàlgies o altres símptomes, un antitèrmic, ja sigui un paracetamol o un ibuprofè, sí que està clar que el paracetamol és un analgèsic, és a dir, serveix més per el que és el dolor i per baixar la febre principalment, i l'ibuprofè no seria més un antiinflamatori. I després el que diem nosaltres, que són evitar com factors de risc, que seria posar el tabac, i si realment estàs molt refredat i molt congestionat, sí que és millor no fer esport durant aquests dies, però com a normes generals és el que ha comentat l'Esmeralda anteriorment.
I la pregunta que es fa tothom, i a més ara que el sector sanitari doncs viu mesos de molta feina, no? Pel que comentàvem, no? Les grips, les Covids, d'altres patologies, quan hem d'anar a l'ambulatori, quan hem d'anar a urgències, hem de trucar abans per no saturar els centres d'atenció primària, per exemple?
Vale, aquí sí que és veritat que una de les coses que volem com fer bastant d'importància seria el fet de que sempre que es pugui anar a urgències d'atenció primària, és molt millor que no anar a urgències de l'hospital, ja que moltes patologies des d'aquí els centres poden resoldre i sempre és millor perquè tindràs un seguiment més continu amb el teu professional de referència, sigui l'infermer o sigui l'infermer infermera o el teu metge de capçalera. Aquí nosaltres volíem explicar una miqueta la diferència entre una urgència i una emergència, vale? Perquè ho sapigueu. Una urgència és un símptoma, vale? O un signe que apareix de manera sobtada però que no hi ha un risc de vida. Vale? Es pot esperar ser test entre 2-3 hores. Vale? Com per exemple, que podria ser una febre molt elevada de 2-3 dies d'evolució, un dolor abdominal intens, una diarrea o un vòmit molt urgent amb restes hemàtiques, vale? És a dir, amb sang, o infeccions de diferent caràcter, una infecció d'orina, una otitis o qualsevol d'aquestes patologies. I en canvi, una emergència sí que és una situació que és un perill imminent, és a dir, la vida del pacient sí que té un risc i això sí que s'ha d'atendre de manera immediata, que seria una cremada de gran extensió, un accident, una dificultat per respirar, que una persona s'ofegui, sospita d'un infart, no? Que és un dolor al pit molt intens de molt poques hores d'evolució, o convulsions. Vale? Llavors, una cosa que també volíem donar-li importància en aquest tema és saber la diferència entre una patologia i una patologia crònica. Ja que una patologia crònica, és a dir, és una patologia, un símptoma que tens de més de 14 dies d'evolució, ja sigui pues una malaltia com pot ser una osteoporosis, una artritis, una hipertensió ja coneguda. Aquestes patologies sí que és veritat que és millor no anar a urgències, sinó demanar hora amb el teu metge perquè ja coneix el tractament que fas, ja coneix quins símptomes tens normalment. En canvi, una patologia aguda, que és una patologia de pocs dies d'evolució, fins a màxim 14, vale? Sí que és veritat que és millor o sí que està com justificat més l'atenció a urgències perquè necessites una visita més immediata, vale? Una fractura, una ferida, uns símptomes respiratoris que són més aguts, vale? Un dolor al toràcic, com hem dit anteriorment, o una urticària.
Bé, són aquestes qüestions, no? En referent de quan hem d'anar al CAP, quan hem d'anar a urgències, quan ens hem de quedar a casa, perquè és una cosa més lleu, ens ho ha explicat molt bé la Sandra. A partir d'aquí, la població més vulnerable, no? També ha de vigilar molt. Parlàveu dels immunodeprimits, parlàveu de les persones que els costa respirar, hi ha una sèrie de persones que és de risc i també fins i tot es recomana, no?, que es vacunin, per exemple, de la grip.
Sí, està clar que dintre la població, que els usuaris del nostre centre, no? Tot el que són nadons o infants, vale? Pacients que tinguin patologies immunodeprimides o patologies cròniques com pot ser un EPOC és una malaltia obstructiva pulmonar, vale? Una diabetis, una hipertensió, o majors de 60-65 anys, és gent que és més vulnerable. Llavors, amb aquestes edats sí que es recomana, com tu has dit, la vacunació de la grip o en el Covid, ja que estem fent durant aquests anys.
A partir d'aquí, no sé si voleu afegir alguna qüestió més referent al tema avui dels refredats comuns i el correcte ús d'urgència. Sandra, comentaves?
Sí, nosaltres volíem comentar una cosa que últimament també creiem que hi ha molts usuaris que a vegades tenen dubtes o que no saben com gestionar-ho, que és el tema de les baixes laborals. Una cosa que volíem explicar és que per poder-te fer una baixa laboral, sí o sí has de tindre una visita, tant mèdica o infermera, vale? Perquè justifica el motiu de la baixa. En el cas que s'hagi anat a urgències de l'hospital perquè era un cap de setmana, una nit o un dia festiu, no fa falta vindre al centre, perquè hi ha un informe que està a la història del pacient i amb aquest informe, si el pacient es posa en contacte amb el seu metge, ja li pot gestionar i té fins a 3 dies per presentar-ho a l'empresa. Vale. Llavors, en aquests casos sí que no estaria la visita a urgències no seria la més adequada, vale? Sí que és veritat que una persona que es troba malament i necessita la baixa, llavors sí que s'hauria d'anar a urgències si el seu metge no té una visita per aquell dia.
Bé, hem ajudat doncs a resoldre, no?, els refredats comuns, el correcte ús d'urgències, també com tramitar les baixes en cas de malaltia. És el tema de la salut d'aquest mes de gener, que hem enregistrat amb l'Esmeralda Requesens, la pediatra, i la Sandra Monago, infermera i referent d'urgències del CAP Ignasi Sarró, sobretot, eh? Gràcies a tots els professionals, no?, que dia a dia vetlleu per la salut de la ciutadania. I sobretot, gràcies també per atendre'ns en uns dies que són de molta feina, m'imagino.
Doncs moltes gràcies a vosaltres també per donar-nos l'oportunitat de donar aquesta informació.
Moltes gràcies.
I a vostès ens retrobarem el mes de febrer amb un altre tema aquí a La Salut, l'espai que fem amb el grup de salut comunitària de Valls. Moltes gràcies.